Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, entre 1309 i 1311, tornava a residir a París, on ensenyava a la Sorbona, escrivia frenèticament i lluitava contra l'averroisme universitari, en el qual proposava exactament el contrari de l'holisme, la separació entre la filosofia i la ciència per un costat i la fe per l'altre. A finals d'aquest darrer any escrigué el poema Lo Concili, previ a l'inici del Concili de Viena, al qual va participar, i preparà la Petitio Raimundi in Concilio Generale ad Acquiendam Terram Santam, en el qual reitera les seves velles demandes sobre la fundació d'escoles de llengües, la unificació de les ordres de cavalleria per crear un exèrcit capaç de conquerir Terra Santa i diverses propostes morals concordants amb la seva art. El concili acceptà fundar els col·legis i organitzar una croada que seria dirigida per Felip el Vell. Llull s'adonà aviat de que res d'això acordat en el concili es duria a terme i, una vegada conclòs, el retornà a Mallorca, on caigué malalt i dit el seu testament el dia 20 d'abril de 1313.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing up the road.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Paraules d'amor. Un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Un dels temes d'actualitat d'aquest octubre és el de la família, perquè precisament a Roma s'està parlant aquests dies sobre la vocació i la missió de la família en l'Església. Ja sabeu que Paraules d'Amor és un programa d'orientació familiar i, per tant, avui volem aprofitar per parlar del paper de la família en ple segle XXI. Pot semblar que la família es troba en hores baixes, però res més lluny de la realitat. La família és una institució de prestigi, perquè és la principal formadora en valors i el que s'aprèn a casa ens marca per sempre. I quan ens referim a la família, no només parlem dels pares, sinó que avis, germans i altres familiars propers esdevenen els referents més destacats del nostre aprenentatge. Amb la família creixem, aprenem, riem, treballem. Amb els de casa compartim els nostres bons moments, però sobretot són els qui ens acullen quan les coses van malament. Un amor incondicional, que ha estat clau en aquest moment de crisi econòmica, on les famílies s'han implicat al màxim per ajudar els qui s'han quedat sense feina o sense parella. En els moments de tempesta, és la família qui sempre obre el paraigües. Però tenim la sensació de no dedicar prou temps als de casa. Estem sotmesos a unes jornades laborals llargues o sovint es prioritzen amics o altres activitats. Trobar temps per als nostres és molt important perquè a la llarga sempre ens penedim de no haver passat prou temps amb aquells que ens estimen per qui som i no pas pel que fem o pel que tenim. La nostra relació amb la família sempre pot millorar. Potser a casa és on perdem més ràpid la paciència o no entenem prou els fills. Per això també és bo deixar-se ajudar per professionals de l'educació i assistir a cursos d'orientació familiar. perquè la família és la millor escola i, per tant, els pares hem de ser els millors professionals i preparar-nos a consciència. Avui tenim un programa on l'amor no es limita a les paraules perquè parlem de la família. Comencem. Avui era fàcil escollir un tema per començar el programa. Estem escoltant We Are Family, que és una de les cançons clàssiques del Paraula d'Amor, perquè parla de la família, i ja sabeu que aquest programa es basa en l'orientació familiar. És a dir, que tenim una tertúlia amb professionals que ens donaran consells o idees per encarar amb més formació el repte d'educar. Comencem, doncs, la tertúlia d'avui. Tenim els orientadors familiars del FERT. Avui ens acompanya la Carmita Guix. Carmita,
hola, bona tarda.
En Josep Maria Dell. Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs us deia que ells són orientadors familiars del FERT i col·laboren habitualment aquí al programa Paraules d'Amor. Quin tema, el de la família, és un tema que a tots suposo que ens agrada molt. Començàvem
dient... El gran tema.
És el tema, no? Orientadors familiars, i avui parlem precisament de la família. Avui suposo que tindrà molt de suc, perquè hem de parlar d'aquesta institució que a vegades pensem que està una mica en hores baixes, que està com una mica... el concepte de família una mica vintage, no? Una mica passat, i en canvi després ens adonem que no, no? Josep Maria, dius fals rotundament. Explica'ns això.
En tot cas, el que està en crisi és la vida familiar.
Ah, amic, això
per
és diferent.
Per culpa, entre altres, dels mitjans de comunicació, que ja saps que són...
Són els teus amics.
Sí.
Estàs participant en un mitjà de comunicació.
I quan juga al Barça també ets molt amic dels mitjans, que estàs davant la pantalla.
Donada la programació de, en fi, de sèries que hi ha, això, doncs, pot ser que, hi hagi, que vulguin que hi hagi una crisi de vida de família. Però la família com a institució mai estarà en crisi, perquè és el fonament. I la naturalesa no la poden canviar.
És a dir, que és les bases per després construir qualsevol cosa,
ara,
no?
Ara profunditzarem, però efectivament.
No, molt bé. Josep Maria ens comença dient rotundament que no està en crisi. No, però... que la vida familiar potser sí,
No. Això que has dit és molt, té molt de tema per parlar, Però vull dir que d'entrada, ja com que has fet una introducció, dic que fins i tot té prestigi, Perquè en qualsevol enquesta, allà on preguntis, la gent tindrà... cadascú té la seva visió, però tothom pensa que és un gran valor a la família, Tothom. Vull dir que no és una qüestió que un digui... Bueno, això s'hauria de deixar de banda. Pues costa molt, Sí. Perquè fins i tot, des del punt de vista doncs, de dades, diguéssim, allò que dius, pots constatar beneficis de la família, això, tota la introducció has esmentat què passaria en un país com el nostre, com ha passat amb el nostre, amb la crisi familiar, si no hagués estat la família.
Home, amb tanta gent que s'ha quedat sense feina, separacions, exemple, també, que han de tornar a casa...
La gent que es troba sola i que només sap que si si té algun problema, l'únic amb què pot refiar-se és amb la família. Perquè els veïns, home, fan el que poden, però i ni això de vegades, no? Per tant, el que vull assenyalar, que té prestigi. Una altra cosa és que, evidentment, el que deia el Josep Miguel té raó, yeah. De vegades són vides familiars. Pues perquè millor doncs, allà es veu massa televisió i no hi ha diàleg, perquè realment hi ha massa individualisme i ningú doncs, viu amb responsabilitat als detalls de la casa, perquè no hi ha ambient familiar. D'això sí que podem parlar, i hem de parlar,
no?
I que això sí que podem millorar. Però sí. Que a la idea que tenim de família, això té prestigi.
Això té molt de prestigi, Carmita.
Sí, o sigui, tot l'acolliment de la criatura, clar, un nen petit, com pot viure sense família? Una institució sempre va, sí, menjarà, dormirà, però tota la qüestió afectiva és absolutament necessària. L'atenció familiar, el carinyo dels pares, que diu, oh, hi ha vegades que no hi ha carinyo perquè hi ha problemes. Sí, però no crec que sigui la majoria. Habitualment, un nen té carinyo a casa seva. Almenys és el que necessita i el que hauria de ser, no? Per tant, la família és absolutament insubstituïble perquè és el pilar on transformem la nostra vida, en aquesta infància, que si hem estat estimats, doncs tant de bo, perquè això vol dir seguretat per la vida. No?
Per tant, no només ens cobreix les necessitats bàsiques, de dir menjar i sostre, sinó que és la part afectiva,
I tant.
La que ens fa que sigui fonamental. Exacte. Aquesta peça en la nostra vida.
Sí, pensa que la nostra seguretat com a adults té un gran molt a veure amb aquesta estimació a nivell d'infància. El saber que estàvem acollits, el saber que eres estimat, que t'ajudarien, que no passava res, que hi havia una estabilitat. Tot això et dava donant un confort, una estabilitat, no?
Sí,
una seguretat.
Sí, la zona de confort, que diem, no? N'estic còmode,
exacte.
Doncs és a casa.
Independentment de la qüestió material, perquè no calen els luxes, no?, per estar bé a casa. Però és això, carinyo, acceptació, apoyo...
I segurament els millors records que tenim no són res a veure amb coses materials, eh? Jo no ho sé ni que m'han comprat els Reis, ni que m'han portat, ni res.
No,
sempre recordo altres coses de la meva família.
Exacte, sí. Sí, sí.
I és molt important, perquè, aviam, és un tema delicat, però avui en dia, doncs, per on es porta la societat, el terme família es desdibuixa molt, perquè qualsevol forma de convivència se li diu família. No, i la família, com el matrimoni, com l'amor, té una naturalesa. Ens pot agradar més o menys, però té la que té, que vol dir la unió d'un home i una dona amb el matrimoni, que és indissoluble, amb la finalitat de tindre fills i educar-se. Llavors, clar, això és una família.
Home, dona, matrimoni...
Per la naturalesa creada, efectivament. L'altre poden ser altres coses més respectables, menys, cada un pot opinar, però amb terminologies diferents. Llavors, clar, dintre d'aquest entorn, aviam, a mi em fa molta gràcia perquè els pares haurien de pensar que, escolta, aviam, qui més qui menys, no?, per la seva feina, no?, que és molt important, doncs fa un curs, fa un mare, està de moda els màsters, no? Si no has posat un màster a la teva vida, no ets ningú, no?
Aquesta titulitis, bueno, doncs,
escolta,
no?, que tenim.
Escolta, i on està el màster per aprendre a fer aquest caliu de família, per educar els teus fills? On està això? Que aquí és on entraria el tema de l'orientació familiar, no? Però és imprescindible que els pares ens formem per millorar l'educació dels nostres fills i per aconseguir aquest caliu. A mi ja sabeu que sempre m'agrada parlar de la família com un trencaclosques, no? Vull dir, cada peça té una feina en aquella família. I clar, quan encaixen totes, l'equip funciona. La família és un equip. Endavant. I un fill, per exemple, té que saber que és estimat per ell mateix. Les seves actituds, les seves conductes, de vegades seran dolentes, mereixerà un càstig. Però l'acció que ha fet, no ell, perquè ell és estimat. I clar, si tu això amb un nano, amb una nena petita, d'ada molt petit, dintre de l'entorn de la família, li fas entendre, sap que amb la seva família, qualsevol desgràcia, qualsevol problema que tingui, pot recórrer, que l'ajudaran perquè l'estimen per
allò que diuen, no? M'estimes per qui sóc, no pel que faig, no pel que tinc, no per qui sóc, ja n'hi ha prou per ser Magda, perquè m'estimin molt.
I això és el que fa família i fa aquest caliu que de vegades a les cases necessitem, no? I això no passa. Últimament suposo que per això, doncs, no solament mitjans de comunicació, no, moltes coses, però mira, l'altre dia fullejava un estudi, a més, fet aquí, no d'aquests de l'estranger, que deia que moltíssimes vegades decisions equivocades, ja, en aquest cas parlava de nanos adolescents i preadolescents, no?, eren fruit de l'ambient de crispació que es vivia a les cases, a les famílies, no? No, escolta, la família té que ser un equip, la família hem de riure, hem d'educar, ens hem d'ajudar... I per això ens hem de formar.
Sí, és que dius, no? No sabem ben bé per què no hi ha caliu. No sé si és els horaris o és que hi arribem a casa massa cansats, perquè després preguntes a tothom què t'agradaria fer si tinguessis més temps i gairebé tothom et dirà que està en família.
Exacte.
Vull dir que la demanda general és que vols estar en família i fer aquest caliu, no? Aureli.
Jo sí que volia aprofitar i a més tenir en compte que aquests dies s'està celebrant, com deies, no? Aquest sínode, perquè és un tema que els mitjans de comunicació ja no cal que ens fiquem un altre cop amb els periodistes com abans, no? Però avui de vegades es donen moltes deformacions. Vull dir, s'ha de tenir un gran respecte per les persones. Per exemple, hi ha persones que tenen orientació homosexual, doncs no, doncs, vale, doncs la persona. Però hi ha coses que són d'institucions naturals, com deia el Josep Maria, que són com són. I de vegades, des del punt de vista de la premsa, des del punt de vista dels mitjans de comunicació, es presenta d'una forma com si, per exemple, això fos com un dogma que l'Església vol imposar i que, clar, és una injustícia perquè la gent que no veu així... A veure, primera, que el matrimoni és molt anterior a Jesucrist. Vull dir que l'Església... Vull dir, Jesucrist ja va anar a unes bodes, no? Vull dir que el matrimoni ja existia. Vull dir, és una institució natural. Això jo d'entrada. Però en tot cas, jo dic perquè ara no podem entretindre's amb aquest tema, no? Però en tot cas, vull dir, l'Església no fa més que refrendar la doctrina de Jesucrist. L'Església no ha inventat el matrimoni, Jesucrist, que li ha donat aquesta categoria. És més, per exemple, tots tenim, no sé, aquí el passatge de la Samaritana, no vull predicar, però s'ha de dir. En quin respecte parla Jesús amb la Samaritana? Però una vegada ha parlat i, doncs mira, vés-te'n i vés a buscar el teu marit, i l'altre, no, si no tinc marit, no, ja dius bé, no, has estat en cinc i ara el que tens no és el teu marit. Però amb molt bona fet, però no li diu, no et preocupis, no et preocupis, que el que fas és perfecte. No, si no, sí, però el que tens ara no és el teu marit, No és el teu marit. Vull dir que, en tot cas, que dic això, dic tantes vegades, i el mateix que es manifesta. És a dir, s'ha de dir, cal dir, perquè no ho diuen els mitjans, que la doctrina de l'Església és la doctrina de Jesucrist. De Jesucrist, que ha vingut a perfeccionar la llei i que el desitjable, el que és natural, el que s'hauria de fomentar, tot el respecte, tot l'acompanyament a les persones que, pels motius que sigui això, doncs nosaltres no som ningú per jutjar. Però que això és el desitjable i que això és el que Jesucrist ha instituït. Per tant, és doctrina de Jesucrist. Simplement dir-ho. Només
cal dir-ho. Ha quedat molt clar, Aureli.
Deixa'm dir una última cosa als periodistes.
No,
perquè arrel del sinó...
A veure, Josep Maria, que alguns també fem una feina una mica familiar.
Una cosa bona, Però, clar, efectivament és veritat que el Sant Pare actual, el Pare Francesc, diu, dona un impuls nou a la Iglesia, està arribant molt a la gent, molta gent s'està tornant a acostar a la Iglesia, i, clar, aquest sinodo ha despertat tal expectació que tots els periodistes estan allà esperant grans...
A veure què poden dir.
Titulars, no?
I grans frases, titulars. Sí. Nois, no us defraudeu, però, com deia l'Aureli, la doctrina social de la Iglesia és la que és. Suposo que hi haurà adaptacions, hi haurà millores, però no hi haurà grans titulars per donar, perquè és el que és i és el que ens ve donat.
El que dius, els fonaments sempre són els mateixos, no? Aquesta base per construir després un tipus de família.
Ara, fixa-t'hi com ell, ja que parlem d'ell, posa aquest accent tan gran amb la misericòrdia. Antigament, potser, a la meva generació, no? Si no feies el que deien els pares, fins i tot es traia la gent de casa. Aquest fill que no torni a casa, quina vergonya, que no sé què. Això avui en dia no ens ho podem plantejar. Avui en dia, des de l'òptica aquesta de la misericòrdia que ens recomana el Sant Pare, hem de comprendre una problemàtica, una situació difícil, ajudar, com deies tu, Aureli, de la Samaritana, no? Potser ajudar a que allò es recondueixi, però mai traient de casa, mai dient, com que no ets com sóc jo, no m'agrades, fora.
El això dèiem, és un tema que les pares l'hem de treballar de crisi,
amb màniga
ara
i clar.
Estic pensant en els pares que tenim fills adolescents. Uau. I tant, que s'ha de tindre.
Una bona...
De vegades,
una bona misericòrdia,
El fumo fora amb ell o me'n vaig jo.
Exacte. Però és el que deies abans, Josep Maria. O sigui, tu potser t'enfadaràs amb el teu fill perquè t'hi has d'enfadar, l'hauràs de castigar, el que sigui. Però ell sap, però que sobretot l'estimes. I que aquell enfado, que aquell càstig, molt bé, és per una cosa que ha fet, però ell sap que sempre podrà recórrer a tu, que allò és la seva família, que per sobre de tot... Això és l'important.
Exacte. I és molt important, i els pares se'ls ha de dir, penso jo, que ho diguin als seus fills, perquè clar que ho saben, però se'ls ha de dir, se'ls ha de repetir, i sobretot quan són el millor per adolescents. O sigui, que ell ja no té que saber que faci la que faci, per molt grossa que sigui, escolta, se l'estima i a casa se l'ajudarà i se li donarà una solució. Ara, evidentment, tindrà la conseqüència que mereixi la seva acció.
Però, la bronca
de treballar...
A l'equip se'n sortirà. Si
això
un nano entén això, la seva autoestima puja, és imparable, és un nano capaç d'afrontar qualsevol cosa.
Exacte.
Però no puc millorar el que ho he dit, perquè ja està dit tot. Però a mi em sembla que, per exemple, el títol del sinodal, la missió de l'Església, la missió de la família...
Missió,
i tal.
Vocació,
però és bo per nosaltres, segurament dintre això està perfecta la definició, no? Però jo volia afegir la gran missió. És a dir, ens ho hem de creure. Perquè el problema és quan un no s'ho creu. I aleshores, quan un no s'ho creu, no té convicció.
Clar, aleshores... No es creu la missió de la família.
Sí, no s'ho creu.
Ah, això és tristíssim.
Si el problema és que ens ho hem de creure.
I tant, fonamental. O sigui,
el to que té la família... Veure, per què de vegades un agafa el metro i veu que hi ha gent que es cola? I tal. I per què passa? Pues perquè possiblement alguns pares, d'alguna manera, doncs, ja, va, mira, ves aquest espai... O sigui, si el to de la societat té molt que veure amb el to de la família.
Clar.
Per tant, el gran valor, gran valor de la família és que realment tal com és la família és la societat. Per tant, això és important dir-ho, perquè si no pot semblar que un... Per exemple, ara mateix torno a repetir-ho del sínode, doncs, perquè molts estan a l'expectativa. A veure què hauran de fer les famílies. La família el que hauran de fer és el que deia el Josep Maria al començament. És fer vida familiar.
Exacte.
Fonamentar valors, favorir-los, exemplaritzar-los, de manera que només veien com actuen els pares, els fills estan copiant, i diuen, caram, així és com s'ha de fer. I el gran valor que està portant la família. Jo només vull simplement dir que ens ho creiem.
I la responsabilitat d'aquesta família, d'aquests pares, és que aquesta forma de vida de família es transmet al resta de la societat. Mm-hmm. Es transmet als veïns, a les famílies, amics dels col·legis, dels nanos, de les noies, als, jo què sé, els que siguin, m'entens? Els de l'estiu. Això és el que funciona. Perquè, a més, aquestes famílies funcionen. Jo els he dit moltes vegades, quan parlem ja amb temes concrets d'educació, els he dit que els pares, escolta, els teus fills, a casa, si tu veus que els nanos van creixent i el divendres a la tarda, jo me vaig a casa de fong a la nit, a casa de menganito...
Es converteix casa en un bed and breakfast,
Houston, No, Houston tenim un problema, no pot ser això, no. A casa, els amics. Que a vegades algun pare em farà l'hora, escolta, que jo tinc un pis petit, escolta, jo també, mira, els del meu fill, al menjador, els de la meva filla, a la seva habitació, i amb la meva dona què faig? Pues al lavabo,
a la cuina.
Però els tens a casa, crees aquest caliu, que els altres pares et telefonen, escolta, el meu també vindrà, el meu... Clar. D'aquesta manera vas escampant la gota. I això és la nostra responsabilitat, que ara que la societat entengui el que verdaderament és vida de família i no altres coses que ens volen inculcar doncs, per la tele o per altres mitjans. No?
Vida de família, aquesta és la clau per transmetre a les futures generacions quina és la importància de la família, també, no? Perquè dèiem que també la família és la principal font d'aprenentatge. Creieu que és això, que el que s'aprèn a casa és el que s'aprèn per
I
sempre?
I tant, ho portes gravat a dintre.
Ho portes gravat a dintre.
Ho portes gravat a dintre. Mm-hmm. Després, potser, segons què, no t'agradarà. Diràs, potser per què tal? Però allò ho portes a dintre.
Mira que es passen hores al col·le, Mira que es passen hores al col·le.
Per això ho dic, que hi ha amics, i tele, i internet...
Hi ha amics, hi ha teles, sí. hi ha hores de col·le, i l'administració pot fer lleis... Però al nano li queda lo de casa del pare i la mare.
No, i en última hora, aquesta idea, que és, clar, és la teoria, no?, que són els primers responsables, això dona per molt. Primer responsables vol dir que el col·legi fa el que pot.
Clar.
Però arriba un moment que un té dos fills, tres, no té 50.
Clar.
El professor té 40, té 30 alumnes, 20 alumnes, 10...
Clar.
No dic que tingui 30 a l'hora, però té unes
aules. Va variant, no?
Va variant, i
clar,
té unes alumnes, i tu
sempre.
Amb un alumne li pots dir, escolta, per cert, l'altre dia a classe, clar, apena me'n recordo, no l'he dit. Bueno, escolta, tu tens els que tens, i allà ets el primer i principal responsable. Per tant, allà pots incidir molt. Pots incidir molt. I per això jo deia que ens ho hem de creure. Perquè moltes vegades els pares van amb la idea de dir haig d'anar al col·le perquè a veure si jo aconsegueixo que el meu fill sigui més obvi... Bueno, que el col·legi t'ha d'ajudar, sí. Et pot donar criteris. Els cursos, alguna cunya publicitària, ajudem els pares a saber fer les coses. Però, en últim terme, tu ets el principal responsable. I, per tant, tu has de creure, perquè si no, al final no ho fas.
Saps per què a vegades no ens ho creiem? Perquè potser no veiem el resultat immediat que voldríem. És que amb les vegades que li he dit, és que amb tot el que li he dit... I mira, o sigui...
Sí, no és veritat que no, llancem una mica la tovallola abans d'hora,
no
a vegades.
Tal, doncs... Perquè allò queda. Potser no surt ara, a quart d'ESO, o no surt de primer de batxillerat, o no surt... Però allò en aquella persona li queda el teu estil, les teves paraules, els teus valors... I potser passa tota una temporada com sombria, que dius, vols dir que aquí ha quedat alguna cosa?
Vols dir que ho estic fent bé, no?
I quan es fan grans, allò hi és.
I no perseguim...
I per això ens ho hem de creure.
I no perseguim la cunya, Però, aviam, t'ho dic perquè a vegades la gent, quan li parles de curs, pot pensar, ostres, aquesta gent em farà estudiar, em farà llegir. No, no, ojo.
Hauré d'agafar manuals d'antropologia des de l'origen hasta...
I clar, a mi em fa gràcia, però quan a vegades vas a algun col·legi a fer una promoció, a explicar el que és el curs, la gent diu, ah, això, jo m'hi apunto, això m'agrada. Perquè estem parlant d'estudiar situacions que et passen a casa...
Exacte. Casos pràctics,
no? I que et donguin una... No res de llegir tal. Una pluja d'idees, que clar, tu agafes les del teu estil de família, però és que les poses en pràctica i funcionen, tu. I clar, dius, ostres, jo tenia aquest problema aquí inquistat. Home, miracles no n'hi ha, és d'insistir, però vull dir... Funciona. Llavors, clar, la gent s'hi llença.
És com una recepta que després, quan veus que et surt bo, clar, dius, no? Déu-n'hi-do, la repetirem, no?
Exacte. Igual que també els dic als pares que de vegades tenen un nano, o per adolescent, o més petit, que dius, ostres, com ens hem esforçat, amb el bé que l'hem educat. Fixa't tu com està aquest nano. Un moment. Que molt bé deia la Carmita, no? Si l'arbre té una bona arrel, si el fonament és bo, escolta, vindrà una tempesta, cauran les fulles, es mirarà el tronc, però no caurà, eh? No caurà. L'arrel l'aguantarà.
Quan veus aquell tronc sec i pelat,
sí,
t'animes.
Sí. Però tornarà a florir perquè l'arrel és bona, m'entens? I aquesta arrel pertany. Amb
I qual, perquè vas regant, no? Vas fent perquè floreixi.
Que no es desanimin perquè torna a florir sempre. Eh?
Carai, el Josep Maria avui està metafòric, però té raó, eh?
Això que el Barça l'altre dia no va anar amb... No, imagina't que
hem de donar vida.
Aurèlia, ara que el tinc inspirat.
Hem de donar vida a la lliga.
Val. Bueno, jo el que sí que volia afegir és la infelicitat de molta gent avui dia ho porta a l'individualisme.
I tant.
Que la família és tot el contrari. Els problemes d'un són problemes de la família.
Clar.
O sigui, quan una filla té el nòvio, pues, el festeig el viu tothom.
Clar.
Doncs l'altra que s'ha tret el carnet de conduir, l'altra que ha provat una assignatura que era molt complicada, que està a la universitat, l'altra que resulta que a l'escola, mira, li han escollit com a l'equip de futbol, per ell era el somni de la seva vida. I tots van a veure'l. Diu, escolta, quina importància té un equip. Però tots viuen allò com si fos un aconteixement.
Això és el bonic.
Això és el contrari de l'individualisme.
Exacte.
I això no es pot aprendre enlloc.
No. De negar-se,
no? Fer
pot
dir que quina persona, qui són les persones que estimen més un nen? Els seus pares. Després, els avis. Això no hi ha cap dubte, eh? Els avis.
Sí.
No, és que els cuida... És que la senyoreta del col·le. Els avis. Sí. Bueno, i així podríem anar seguint, no? Però la família. Per tant, el contrari de l'individualisme ho tenim a la família. L'individualisme fomenta la infelicitat.
I tant.
Bueno, doncs un que faci números diu, home, compensa tenir fills feliços perquè es troben amb pinya i que es barallen, però que saben que on estan millor és a vegades barallant-se en família, entre cometes, entre els germans.
O avorrint-se en família, no?
Però vull dir que és el millor lloc. Allà on m'estimen.
I aquesta seguretat la tenim a pocs llocs, eh? El lloc on m'estimen, això sí, només es té...
I en aquest sentit podem donar algunes idees senzilles però pràctiques pels pares de família.
Vinga, espera que prenc nota, Josep Maria.
Per exemple, fora bo, ja no tindrà... Ja no demano, per exemple, que no es tingui televisió a la cuina, perquè totes les cases tenen televisió a l'habitació dels nens, a la cuina, al quarto de bany, ja sembla que és això que no pot ser. Bueno, ara, que provin un dia a l'hora de sopar de tindre-la apagada. Al principi és una mica avorrit, perquè la gent
silenci,
no diu res,
no?
Es miren, però abans un nen explica una cosa, l'altre del col·le, el pare, i al cap de 5 minuts està la família parlant i rient, fent aquí.
Aquest caliu que deies, eh?
Una altra cosa important, els mòbils, no sé si ho saben els nostres fills, els pares ho haurien de saber-ho, tenen un interruptor i es poden apagar. Arriba un moment...
Jo creia que estaven sempre...
No, arriba un moment que el nano pot arribar a casa i dir, a partir de l'hora de sopar s'apaguen els mòbils.
Aquí, al Paraules d'Amor, vau dir un dia que hi havia una família que tenia una cistelleta a l'entrada i els mòbils es deixaven allí, es deixaven a la cistella i ja te n'oblidaves.
Una idea pels pares, per fer família, hi ha una cosa que es diu pàrquing de mòbils, que és un multicarregador que està a l'habitació dels pares, llavors tots els nanos posen el mòbil allà a la nit per carregar, perquè si és el dia següent el tenen encarregadet.
I fantàstic.
Però a la nit poden dormir, poden llegir, poden resar, poden fer altres coses. No estan tota la nit pendents, eh?
Més pendents dels que no estan a taula, no? Enviant missatges, que no pas dels pares que hi són i que potser tenen també
idees per fer família.
Molt bé, idees per fer família.
Jo també diria per fer llar, que és una petita variació.
Sí, exactament.
Llar vol dir caliu, no? Per exemple, una llar confortable, que tothom es trobi a gust, que estigui ordenada, però que l'ordre no sigui de tal manera que sigui un element que perjudiqui. Vull dir que a vegades, la neteja ha d'estar neta, però que, clar, si has de perseguir quan un trepitja i es troba a disgust a casa, no compensa, no? No, però vull dir, una llar agradable, que no és una caserna, que no és una pensió, que no és un convent, les llars han de ser pues, llars, i fins i tot un programa com el nostre, d'inspiració cristiana, bueno, no és un convent, no és una comunitat cristiana, no és un convent de monges, vull dir, no. Un no entra a casa i veu allà d'un sagrat cor només entrar, i després un rosari penjat a la paret, i després tot llibres d'espiritualitat, i després no sé què, i dic, bueno, això no és un convent, és, hi ha música, hi ha no sé què, hi ha, bueno, hi ha ambient, i després tu no em posa la més fluixa, la música, i tal. I un ambient agradable. Agradable. I això s'ha de posar al cap, perquè si no es posa al cap, pot ser que de vegades, a l'ordre, a l'accés d'ordre, entre cometes, a l'accés de rigor, a l'accés del que sigui...
Potser els pares ens hem de mossegar una miqueta la llengua, a vegades, perquè a tu t'agradaria tant no sé què...
Clar.
I potser, mira, has de deixar pas també els gustos dels fills, a certes edats. Ja.
Sí, tant, deixem perquè descobreixin.
Ara que heu dit això, deixem que ho expliqui una anècdota molt, molt curteta. Amb això, sobretot, amb molt de carinyo per les mares, Però,
ara és tot el rebre.
Ui, no,
pareu-vos. I la Carmelita preparada.
Els periodistes ja els hem deixat, ara venen les mares.
Jo una vegada avui prengo per tots costats.
Vaig a casa d'uns amics amb quatre fills petits, vull dir que Déu-n'hi-do. Escolta, el que deia l'Obrer, una casa impecable, tu, allò que dius. Escolta, tu, com us ho feu?
De revista.
Dóna'm alguna idea per fer-ho a casa meva.
Confirmo que no era
clar,
jo,
I resulta que arribes al salonet, no, aquí els nens no poden entrar. Luisa. Perquè no, clar, aquí no es pot jugar perquè és el salonet. El menjador, no, clar, no, els nens mengen al taulell de la cuina, perquè... I clar, i vaig anar restant, i els hi quedaven dos rajoles, els pobres nanos, per estar allà. M'entens? Llavors,
sí, no és no hi havia caliu, no, la casa...
I una altra cosa important, també per pares, però fonamentalment per mares, suposo, aviam, la noia i el noi van creixent, i es tornen adolescents. Llavors, aviam, a part de que és fora convenient picar la porta quan entres a l'habitació del teu fill o filla, aviam, probablement, com ells tenen les coses ordenades, no és com nosaltres ens agradaria. Però tots aquells jerseis que hi ha per terra, ells saben perfectament
tant, que
on
saben.
Estan i per què estan. O sigui, és el seu ordre.
No, per tant, no ho toquem,
no
Josep Maria.
No entrem en aquestes batalles, perquè llavors ens cremem amb coses petites i quan ve un tema important, clar, ja ens hem cremat ja tant que no. Escolta, deixem el jersei, home.
Sí, sí.
Home, si surten tots arrugats cap a
la setmana, fora vol fer una mica de neteja, però i que quedi alguna rajola per trepitjar per terra, no? Que quedi tot cobert de roba, però... Oi que ens entenem?
Sí, sí,
anem a lo important. Deixem que aquests nanos una mica en mica vagin evolucionant.
Jo crec que és molt
simplement important, això. Simplement no afegir-ho a lo que estàs dient tu, perquè en el fons estic dient lo que estàs dient tu, no? Es poden perdre batalles, podem de perdre la guerra.
Exacte.
A mi em sembla que...
I la missió de conjunt...
Perdre la guerra és que arriba un moment que un fill desapareix. Ja no perquè se'n va de casa.
Res, eh? Sí.
No, millor no, és que li toca anar-se'n de casa. No, desapareix vol dir que ja no vols saber res de la família. Això és perdre la guerra.
I tant.
I un pare
si
i una mare
no
són
recull,
pares i són mares, encara que el seu fill sigui drogadicte, sigui lladre, sigui qui sigui, li passi el que li passi. I de vegades aquest rigor,
i tant,
que es pot més o menys justificar, però que és injustificable, fa que un fill digui, pues, el meu pare no m'estima, perquè si m'estimés comprendria que jo fos no sé què. Que sigui, no?
Sí.
I aleshores no podem perdre la guerra. Podem perdre batalles, evidentment. Ara, tal com has posat tu, que cadascú faci la seva forma d'organitzar. No vol dir que una mare que estigui escoltant digui, caram, jo no ho permetria. Bueno, doncs mira, ves d'una altra manera. Però que no passa res perquè perdis alguna batalla.
Sí, està l'habitació desendreçada, això és una petita batalla.
Alguna batalla, no? Possiblement hi ha límits.
Hi ha límits.
Perquè, clar, jo dius, home, caram, això no. Però que alguna batalla es pot perdre, si hem de guanyar la guerra.
Però el gran conflicte, aquest l'hem de mantenir viu i guanyar-lo fins al final. Molt bé. També un altre dels temes és que la família sempre aporta moltíssimes coses a la societat. No? En realitat és una institució de les que més productives és, perquè no? En el camp econòmic, en l'educatiu, en l'ètic, no? És la que més ens beneficia, Aureli?
No, totes. És que agafessin qualsevol tema. Tu preguntes als professors, a veure, tu què vols? Famílies desestructurades, famílies... Bueno. I a més, jo alguna vegada ho he dit aquí, però val la pena repetir-ho, Nosaltres aquí parlem de la família i tal, però concretament en aquests dies que es parla de la família cristiana, doncs estem parlant avui d'un tema actual, el sínode, no? No estem parlant
sí,
de... Per això...
És aquest mes
d'octubre. Home, doncs en el cas concret de la família cristiana aporta molts valors. Perquè, clar, hi ha unes qualitats, per exemple, el perdó. Això és...
Això s'aprèn a casa, no?
I això, no, perquè això és cristià. Ningú perdona així com així. El perdó. Hi ha coses que són específicament cristianes, i que, per exemple, avui, o la mateixa, el to de vida, la sobrietat. Vull dir, la gent, si té diners, doncs gasta, i gasta, no? Una persona pot guanyar-se molt bé la vida, i si vol donar una visió cristiana de la vida, doncs, home, no es llancen els diners.
No es llancen, no es
malgasta.
Encara
que tingui, encara que tingui diners. Vull dir, aquests valors d'inspiració cristiana són un gran valor, perquè un jove, un noi, la noia, que està acostumat a despilfarrar, no és cap bé per la societat, és que després que no és una persona exemplar. Vull dir, o sigui, alguna vegada ho he dit, l'exemple, i a mi em sembla que val la pena agafar la idea, l'exemple és el de menys, no? Ciència-ficció. Si realment els cristians fossin coherents, els empresaris anirien a buscar cristians catòlics. M'interessa. Jo vull una persona que sigui responsable, que tal, que no es queixi, que perdoni, que passi, que tal. Jo vull que treballi bé.
Que treballi, que sigui coherent.
Que no estigui pendent si li paguen o li paguen. Que a més, també, a més cobrarà, sí. Pararà la mà, tal. Però que no treballa només pel que li virin. I que si el jefe no hi és, treballa exactament igual, perquè ho fa per Déu. Això podrà sonar bé o malament, però això és un fet. I això no se s'ho aporta a la família cristiana. I des del punt de vista espiritual, ja és una altra qüestió. Ja, més a més, bueno, l'Església es nodreix també de sacerdots. Per exemple, a l'Església no hi haguessin sacerdots, no hi hauria els sagraments. Ah. Bueno, si no hi haguessin moltes famílies cristianes, no sortirien vocacions. Però no només sacerdots, sinó de laics compromesos. He posat aquest exemple perquè és el més visible. Quan parles d'això, sempre el més visible és això, no? Clar. L'Església, si no haguessin sacerdots, no hi haurien. Però és que, des del punt de vista espiritual, si no hi haguessin laics cristians, les estructures no serien cristianes. I, malauradament, moltes lleis, moltes estructures no són cristianes perquè no hi ha laics compromesos amb aquells ambients. És tan simple com això.
Molt interessant aquesta aportació de que les empreses contractarien
famílies. Bueno, és una ciència-ficció.
Sí, ho he sentit això, també jo de les famílies nombroses, que sempre és molt bo contractar algú que s'ha educat en un entorn amb molts germans, perquè sempre tenen aquesta capacitat de treballar en equip, de donar-se als altres, de generositat, de sobrietat, no? Josep Maria, que aixeques la mà.
Deixa'm afegir una cosa. Les famílies ens hem de preocupar d'exigir a les administracions millores per les famílies.
No se'n parla gaire, d'això, eh?
No se'n parla gaire. Ho dic perquè ara és un bon moment, perquè sembla ser que estem a 2 mesos, no?, d'unes
eleccions generals. Sí.
Doncs, senyors, potser que ens miréssim en detall els programes electorals, aviam quin partit realment defensa la família, i aquest potser és el que hem d'apoyar, eh? I no vull fer campanya per ningú, però vull dir, el que realment tingui en compte la família, eh?
És que sembla que no existeix això en els programes. Com el que dèiem abans, una mica amb els mitjans de comunicació, no se'n parla gaire de polítiques familiars en un moment en què la família és tan necessària.
Però, quan,
no,
per altra banda, o sigui, si les famílies porten a la societat joves compromesos, responsables, sants, etc., clar, la societat tot ella millora. Per tant, la família necessita ser ajudada per poder tenir aquesta joventut futura, no?, que faci un servei a la societat. O sigui que realment és fonamental.
Molt bé. I ja se'ns acaba el temps de la tertúlia abans, però m'agradaria que féssiu alguna conclusió important, com per exemple, quin creieu que és el principal valor que podem ensenyar als nostres fills, o alguna frase d'aquestes que a vegades us agrada acabar, doncs, parlant sobretot d'aquest tema, de la família.
La de l'Aureli.
Quina t'ha agradat a tu, Josep Maria?
La de l'Aureli. Es pot perdre una batalla, però s'ha de guanyar la guerra.
Ah, exacte.
Però aquesta és la clara.
Ara, perquè has dit tu, però deixa'm que simplement doni una idea més, però només que idea. Hem de ser molt optimistes, eh? Hem de ser optimistes, perquè...
I això dona confiança.
No, ho dic, perquè malauradament veus gent que possiblement, home, són bones famílies, sí, que realment, home, doncs, fins i tot són catòlics i practiquen i tal, però comencen a veure tal com està el món, és que tal... Que no és cert que actualment les coordenades són pitjor que fa 20 anys. Ahir 20 segles abans. Segurament eren pitjors.
Home, i tant, no? Una postguerra. No? S'ha viscut situacions
que
molt
probablement
límits,
l'únic que fer, ens ho hem de creure, com deia abans, i ser optimistes. I, per exemple, perdona que insisteixo del sínode. Ara el sínode, els periodistes diuen tal. I acabarà el sínode i ja sabem que sortiran coses molt bones, completament diferents de les que han previst el periodisme, el que ens ho diu per la premsa. I veurem línies pastorals, que gent que fa coses, i que sortiran, com va passar amb el concili. El concili semblava que s'escapava l'Església. I sortosament han sortit quantitat de beneficis, idees del concili. Bueno, doncs el sínode, dic, per posar una cosa actual, segurament sentirem moltes a les mitjans de comunicació. Però que hem de ser optimistes, que segur que serà per a bé.
Molt bé. Ser optimistes i que ens vegin, no?, que també hem sentit de l'humor, i veure com disfrutem del temps en família, que no diguin, ostres, els que tenen família, quin rotllo, no? Que lligats que esteu, com us canvia la vida, efectivament, però per bé, no? Ens canvia per millorar-nos. I per tant, ens hem d'aprendre amb optimisme, amb sentit de l'humor i saber-ho transmetre. Carmita, alguna coseta per acabar?
Mira, a mi, ja que estem amb el sino del cap, no? He llegit una cosa del Sant Pare que m'ha agradat moltíssim, i és que ell diu que la família ens permet, o sigui, no, que la societat subjuga l'ètica a lo pragmàtic. O sigui que, tal com està la societat avui en dia, l'ètica es dilueix darrere de lo pràctic. Mira, escolta, és que no puc, mira, escolta, és que no sé què. I l'ètica, mira, ho la justifiquem. Diu, a la família això no pot ser, perquè com que hi ha carinyo, doncs l'ètica es manté,
es
no?
Manté.
I això, quan tu parlaves al principi d'aquesta problemàtica que tenim a vegades els pares, no? Doncs si tenim clar aquesta ètica, que a vegades és incòmoda, però és igual, tinc una persona gran a la família, tinc uns nens que he de portar a passejar, he d'anar a dormir tard pels meus nens, és igual. Llavors que l'ètica, aquest benestar, això bo, ha de ser predominant. I jo crec que la família ens ho facilita i ens hi porta cap
aquí. Sí, sí, no ho fem perquè ens toquin ni perquè ens donguin uns diners, sinó perquè realment ens surt tenir cura dels altres i donar-nos als altres, perquè són els que més estimem.
I això es transmet als fills, això es veu als fills. Joves, etcètera.
Esperem que tots els que ens estiguin escoltant alguna cosa, també de tot el que hem dit, se'ls hagi transmès i disfrutin molt de la seva família.
I tant.
Us agraeixo que hagueu vingut avui aquí a Ràdio Estel a Paraules d'Amor, a la Carmita Guix, al Josep Maria Dell i l'Aureli Villar. I nosaltres ens retrobem la setmana que ve aquí al programa.
Gràcies.
Doncs amb aquest tema dels Cranberries, que es diu O de la família, comencem el temps de l'entrevista. Avui parlem amb mossèn Ricardo Peris. Ell és doctor en dret canònic i, a més, atén la capellania de l'IES aquí a Barcelona. També és defensor del vincle del Tribunal Eclesiàstic de la diòcesi de Tortosa per a temes matrimonials. El tenim aquí a Ràdio Estel. Ricardo Peris, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui hem estat parlant del tema de la família i ho dec que ja ve molt preparat, amb un full dominical, que ens parla del sínode que s'està fent aquest mes d'octubre a Roma. No sé si ens podria explicar alguna cosa, perquè el tema és... No, el titular és molt contundent, eh? És una mica missió i vocació de la família en l'Església.
I en el món.
I en el món.
I en el món contemporani. Efectivament. Bueno, pues sí, el passat diumenge ha començat a Roma aquest sínode que ve precedit de... Pues de molta informació que també s'ha transformat en debat, també en polèmiques diverses, i que el Sant Pare pues, ens demana que encomanem molt, i confia molt en l'oració de tots els cristians, i aquest considera que aquesta reunió de bisbes de tot el món pues, pot ser, pot servir per empentar aquesta institució que és la família, que és tan important, no? L'Església i el món.
Sant Pare és molt proper a la família, a més dona uns missatges com molt contemporanis perquè la gent jove també s'impliqui molt.
Sí, té un llenguatge molt, molt planer, molt directe, i com a arquebisbe a Buenos Aires pues, va tenir molt de contacte amb famílies de tot tipus, i s'estima molt, podríem dir que és una de les coses que més li preocupen, no? I de cara al seu pontificat, per les declaracions que ha anat fent, pues, li dona una importància capital.
És que ho és, no? És d'importància capital. Avui ho dèiem a la tertúlia. A vegades sembla que sigui com una institució una mica passada de moda, però després de la realitat és que és més actual que mai i està amb un prestigi absolut.
Jo crec que sí, jo crec que sí. De fet, si féssim una enquesta, s'han fet moltes sobre quina importància li dona a la família. La gent en general, pues, per gran majoria, guanya els que diuen que la família és fonamental per la seva vida i que la seva il·lusió és, pues, es formar una família. I la família tradicional, que no és un terme molt adequat, tradicional, com si ara necessitéssim una família més...
No tradicional, no?
No tradicional, diferent, no? Però que en quant a família pues, és una institució natural que ve amb la creació de l'home i de la dona i que es perpetua al llarg dels temps i de les cultures, no? I en aquest sentit tothom, jo crec, en general, pues, necessita de la família.
Si preguntem, no? Què dedicaries més al temps o què creus que et falta a la vida, sempre tothom acabem dient que potser més temps en família, no? La vida familiar és la que no estem cuidant massa, potser?
Pues en la nostra societat segurament, sí. Hi ha diversos problemes. Però, efectivament, la família com a font de felicitat, no? D'hogar, no? D'hogar, el calor d'hogar que deia fa poc una altra vegada el Sant Pare. A Cuba, no? En la trobada de les famílies, va insistir molt en aquesta felicitat que no només podem trobar a la família. Aquest carinyo, aquesta comprensió... I en el món actual, pues sí, no? La gent pues, corre molt i va amunt i avall, molta feina, no? I els nens pot ser... Bueno, no només els nens, els mateixos esposos pues, no troben temps per estar junts, no? En el dia a dia.
A tot passa a vegades per davant, que sí, reunions, feina, amics, potser, i després acabem desatenent els que després més ens importen,
més,
que són els de casa.
Efectivament, sí, sí, tens tota la raó, tota la raó.
I això què hem de fer? Ho hem de reflexionar? Hi ha alguna recepta per encarar millor el nostre temps de família?
Bueno, la recepta és primer que siguin conscients els pares del matrimoni, que comptin en que efectivament pues, tenen poc temps per estar junts, perquè la feina i bueno, la sobrevivència és fonamentals, vull dir, tenen que treballar i tenen que treure endavant, no?
Les 8 hores de feina, aquestes ja hi comptem, no?
Efectivament. Però, bueno, i aleshores hi haurà que posar mesures per aliviar, no?, aquesta manca de temps. Però com la força de la família i del matrimoni, pues, és l'amor, l'amor sempre troba maneres. Jo crec que és veritat que és difícil en aquesta societat, no?, viure la família, en família. Però l'amor sempre és molt intel·ligent, diguem, no? És molt audaç i pot trobar sempre solucions.
Sempre acaba
que no és fàcil.
Apareguent, no? Sempre sap trobar aquell moment de que l'amor ens salvi una mica el dia, perquè a vegades anem tan de pressa que no ens dona... El més important, sempre fem l'urgent, però l'important sempre acabem deixant una mica més apartat.
I després tenim que demanar als governants pues, que facin alguna cosa, també. No?
Molt important, això,
que...
sí.
Qüestió d'horaris, del tema de les empreses, de les, hi ha horaris que són realment escandalosos, no? I fomentar molt l'ajut, sobretot, jo diria que a les dones, no? Les dones que tenen més com més necessitat, no?, d'estar més a prop dels fills. No hi ha els fills que necessiten de la mare
que també,
i del
sí.
pare, sinó potser ells tenen una més ànsia, no?, perquè tenen com sentin més la responsabilitat, no?, d'estar a prop dels fills i els necessiten molt, efectivament.
És a dir, mares a casa, conciliar una mica millor, prenem nota, perquè a vegades sí que en els programes polítics apareixen moltes coses i les lleis o i propostes per fer família, aquestes sempre queden com una mica a la cua, eh?
Sí.
Vull dir que a vegades no mirem prou els programes dels diferents partits polítics i vetllar, sobretot, perquè algun d'ells tracti el tema de la família, que hem dit que és tan important.
Molt important, molt important. Sí, els polítics tindrien que tenir els programes. Es fan coses, però és qüestió, moltes vegades, és qüestió de números, no? Pues que si més setmanes de baixa maternal, si una compensació econòmica... És tot molt, molt... Falta, jo crec que falta una mica l'espírit, convèncer-se que la família és fonamental per a la societat i per...
En altres països del nord d'Europa, en canvi, sí que tenen una mentalitat que això ho veuen més necessari, doncs, que els primers anys puguem estar més a casa o que els pares també ens acompanyin en aquest procés de la maternitat, que no sigui tornar a les feines als 15 dies, com ens passa ara.
Efectivament, efectivament. Sí, sí.
I com a font d'aprenentatge hem dit que la família, el que aprenem a casa, és el que ens marca per sempre. Quin creu vostè que són els valors que més hem d'incidir a l'hora d'educar els nostres fills, els pares?
Bueno, aquí podríem parlar molt els pedagogues, no?, i els educadors, podríem parlar molt. Però jo crec que lo fonamental, lo que hi ha que transmetre els pares, lo que més transmeten és carinyo i seguretat.
Carinyo i seguretat.
Sí, perquè l'altre, pues, ho poden aprendre molt bé a l'escola, per exemple, no?, els coneixements, tot tipus, no?, sí. Inclús l'educació, el... Però hi ha algo que s'emportem sempre per tota la vida i és aquest carinyo, aquest sentir-se estimat, com diu l'Església, com han dit el Sant Pare actual també, pues com som, no? Ens estimem tal com som, no? No condicionats per lo que fem o qui som o si som importants o no, si som intel·ligents o menys intel·ligents, etcètera, no? Si no, i això és insubstituïble. Jo crec que això és terrible.
Jo crec que ens estimen, fem el paper, que fem, no?, una mica.
Efectivament. Paper és estimar molt. Vull dir que per això vol dir no només és donar petons, diguem, sacrificar-se molt pels fills, que és el que fan els pares, efectivament. No? Els pares tenen aquesta capacitat de sacrifici immensa, no?
Sacrifici, donar-se als altres, també, que suposo que això és l'exemple que veuran els fills i que també... Vostè que està molt en contacte amb gent jove, està a l'IES, hi ha molts estudiants, també hi ha futurs directius d'empresa. Vostè en aquest ambient se n'adona que hi ha molt d'interès de ser bon professional a la feina, però també de ser-ho a casa, amb la família?
Bueno, hi ha gent que és conscient d'això, però és veritat també que no tothom és conscient. Vull dir que hi ha gent que li pesa molt ahir a l'escola de l'IES, pues, veient el 80% del programa de l'MBA i del màster, pues, són estrangers, són el 80%, només el 20% són
d'aquí,
de Catalunya i d'Espanya, la resta d'Espanya. I hi ha moltes mentalitats, però la gent està molt preocupada, pues, sí, per fer-se una carrera. Però al mateix temps, sobretot la gent que ja porta uns quants anys treballant i ja ha vist molt de... ha girat pel món, és veritat que també té ànsia de formar una família. De formar una família.
És a dir, que volen tenir estabilitat professional, però també l'objectiu és tenir-la familiar.
Efectivament.
Sí, aquest potser és algun dels temes que estan objecte de tractament en aquest sínode, no?
Sí, l'atenció, efectivament, l'atenció... Bueno, primer l'amor dels esposos, no?
L'amor dels esposos és un dels temes que es parla, no?
Sí, clar, és el fonament, sí, no?, de la família, no? Si no, si els esposos no s'estimen...
Malament anem, no? Si ja les bases no les fem, ja no es pot construir, no?, damunt.
I després, bueno, són moltes coses, no? Però sobre la base de la concepció cristiana del matrimoni, que l'arquebisbe cardenal d'aquí a Barcelona, en el Fui Dominical d'aquest diumenge, pues, ha escrit que és... Bueno, les característiques del matrimoni cristià, no?, que és la unitat, la monogàmia, diu ell, i la indissolubilitat. No?
Sobre aquesta base... monogàmia, indissolubilitat, i a partir d'aquí...
És, efectivament, aquí tenim que veure maneres d'arribar a tanta gent, pues, que efectivament, pues, no té, no?, a la família el suport que podria tenir, no?
Perquè, clar, les crisis matrimonials és el que ens porta això, les crisis familiars després.
Sí.
Si el matrimoni es trenca, després la família ja se'n veu molt afectada.
Jo inclús diria que primer va la crisi personal, després va la crisi matrimonial i després ve la crisi familiar.
Com un tsunami, això.
Sí, perquè la crisi matrimonial, pues, ve moltes vegades que un dels dos... no és que no s'entenguin, és que un d'ells potser passa per una crisi personal que l'altre no en té, que no saben, o no admet, o... És complicat, no?, perquè ahí està el nucli de la psicologia humana, dels sentiments més profuns, mm-hmm. És una mica laberint, no? Però gràcies a Déu els cristians, bueno, tenim la medicina per a aquestes coses, no? I a partir del sacrament del matrimoni, que dona una gràcia especial, i després tot el que l'Església ens recomana i que ara ens recordaran en el sínodo i proposaran segurament coses noves, també per ajudar a altres, no? Perquè tots coneixem, no?, gent que necessita molt de suport, d'acolliment, de...
És a dir, que no només mirem el nostre de matrimoni, sinó que si sabem d'algun altre matrimoni que pot estar en crisi personal, familiar, també ajudar-los, eh?
Sí, de fet, el títol del sínode és la vocació i la missió de la família en l'Església del món contemporani. La família té una missió molt important, eh? Una missió de testimoni i una missió d'arribar, efectivament, com dius, a gent que coneguem i que tenim que ajudar-los en la nostra amistat, en el nostre carinyo, en la nostra ajuda,
exemple,
en el nostre
també,
exemple, per suposat.
Que sí, vagin sí, veient sí. I intentar això, no? Que la crisi no sigui tanta crisi, poder-los... Vostè de tema de matrimoni en sap molt, perquè a la seva biografia hem llegit que també és defensor del vincle del Tribunal Eclesiàstic de la Diòcesi de Tortosa per temes matrimonials. Això sí. Vol dir que també ajuden a parelles...
Bueno, això el tribunal s'ocupa de les demandes de nulitat.
De nulitat.
De nulitat. Però el primer pas, abans de, diguem, iniciar el procés de nulitat, pues, és intentar, no? Trobar pues, camins perquè això no... Aquesta crisi, perquè una nulitat sempre ve precedida pues, d'una crisi, algo que no funciona bé. No? I aleshores la parella... planteja, o un dels dos planteja que no només és una crisi, sinó també hi ha motiu per considerar que aquest matrimoni pues, no està al matrimoni, perquè faltava alguna condició essencial al matrimoni i, per tant, pues,
es pot anul·lar, no?
És nul. No és que s'anul·li, sinó que és nul. D'arrel és nul.
Però és interessant saber, que ens explica mossèn Ricardo Peris, que abans d'arribar a la nulitat es busquen estratègies, no?, perquè el matrimoni es mantingui en la mesura del possible.
Això és l'ideal, això és l'ideal, i sobretot si hi ha fills, efectivament, pel mig. No? Però bueno, normalment és veritat que quan arriba ja al Tribunal Eclesiàstic és que la cosa ja està molt decidida. De totes
sí,
maneres,
el
Sant Pare insisteix molt també... potser en el sínode se sortirà, aquest acompanyament a les parelles en crisi. Que és, primer, una preparació pel matrimoni, perquè hi ha que preparar-se. És natural, és un instint, si volem, un instint entre cometes, que tothom té de casar-se, no? I és un dret natural. Però avui dia... per aquesta barreja que hi ha d'idees i de valors a la cultura... en què ens trobem, pues, necessitem orientar, no? I la gent sàpiga pues, què vol dir casar-se.
Sí, que a vegades ens quedem amb la part més superficial i la realment important, doncs aquesta de vegades ens la passem una mica més per alt.
Sí, tenim que reflexionar molt, efectivament. Les parelles tenen que reflexionar més, en general, abans del compromís matrimonial, sí.
Interessantíssim tot el que ens explica mossèn Ricardo Peris. Aquest mes suposo que se'n parlarà molt als mitjans d'això de la família, perquè durarà tot l'octubre, aquest sínode.
Tres setmanes
dura.
Tres setmanes, fins al 25 d'octubre. I sí, de moment, jo ahir no vaig ir al primer dia, i no, sí, diguem, de discussió. Bueno, de discussions.
De debats,
no? Sí,
de debat, propostes,
sí,
pluja d'idees una mica.
De diàleg. Jo no he vist encara res publicat. I avui encara tampoc. No ho sé, jo crec també que necessiten molta tranquil·litat, no?, els bisbes. No poden estar pendents de lo que es publica, no es publica. Jo crec que l'anàlisi tenim que fer-lo al final.
Una conclusió i a partir d'aquí treballar.
Sí, i a més, i al final és el Sant Pare, el que té que dilucidar de tot el que s'ha parlat al sínodo, que és el que es té que, diguem, promulgar i donar-li un valor concret.
I un sentit.
Un sentit concret.
Doncs amb aquesta explicació sobre el sínode de la família, nosaltres posem el punt final al programa d'avui. Aquesta setmana hem estat parlant del tema de la família perquè teníem el sínode, i la setmana que ve nosaltres seguirem parlant de temes d'orientació familiar aquí al programa Paraules d'Amor. Ja sabeu que és un programa dirigit per l'associació FERT, i abans d'acabar volem agrair al FERT i al Jordi Carretero, que és el nostre tècnic, que hagin fet possible el programa. Fins la setmana que ve, no hi falteu.